Και το αρκετό. Bon dia, passen 9 minuts de la 1 del migdia i ens disculparan aquesta arrencada avui una miqueta més lenta, però estem aprenent i és el que té. A vegades les coses surten com una espera i un desitja i a vegades pues, les coses estan una mica canviades i ens hem d'anar adaptant al que va passant i és el que ens ha passat avui, però ja estem aquí, ja estem en directe des de Ràdio Falset, des del 107.6 de la freqüència modulada, en aquest primer programa de primavera, amb un dia molt primaveral i amb una tertúlia, jo m'atreviria a dir, habitual dins de la temporada de l'Hora del Vermut, que és la tertúlia que, amb molt de carinyo, anomenem la del carrer de l'Era perquè m'acompanyen el Miquel Jardí, bon dia.
Bon dia.
I l'Anton Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies a tots dos per haver baixat del carrer de l'Era a la plaça Quartera per comentar una mica l'actualitat de la nostra comarca i també la de fora, perquè clar, encara estem en tot en el procés, en el judici dels presos polítics, avançant ja, repeteixo, dins de la primavera, ja encarrilem aquest primer trimestre, encarrilem el tancament del primer trimestre d'aquest 2019 i m'agradaria doncs, veure i saber i conèixer i compartir amb tots vosaltres doncs, l'opinió respecte als diferents temes. Si us sembla, comencem, com més o menys començava el Manel Sals, amb aquest simposi internacional Paisatge, Agricultura i Dona que se celebrarà el proper mes de maig a la nostra comarca, auspiciat, organitzat, com no, per prioritat, i que vol posar en valor el paisatge i el paper de la dona a l'agricultura. I a mi m'agradaria que em comentés una mica com veieu l'organització, repeteixo, aquest simposi, amb un objectiu que cal tenir en compte, internacional. Com ho veuen, senyors?
Perfecte. Però ho has de dir tot, això s'organitzarà, és el dia 9 i 10 de maig d'enguany, i es farà la cartoixa d'Escaladell. I aquest simpòsium, doncs, jo per a mi el considero molt important perquè tot el que sigui referit a la dona vessant l'agricultura, aquí a la nostra comarca ens toca molt de prop. Per tant, ho trobo perfecte.
Anton?
Bueno, és una bona iniciativa i en principi el fet de que sigui internacional vol dir que hi haurà segurament personalitats d'arreu del món, de que, bueno, amb les experiències que puguin tindre dins el món del cooperativisme i evidentment doncs, al capdavant les dones, crec que podria ser molt profitós de les coses que se'n puguin treure com a conclusió, no?
Recordem que ho hem dit durant el marc de la candidatura del Priorat a convertir-se en Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO, la candidatura Priorat Montsant-Siurana, que està entrant també, com dèiem fa un moment amb l'any, està entrant a la recta final de la decisió de la UNESCO a començaments de a l'inici del juliol. Hauríem de saber alguna cosa, si es produeix o no. De moment al març tenim aquesta primera parada. Val a dir que un dels punts forts que s'espera del simposi, a part de la participació internacional, com destacava en Miquel, hi ha presència de persones vingudes del Marroc, de Cuba, d'Hondures, també més a prop de casa nostra, de Galícia, el País Basc,
de Burkina Faso.
De Burkina Faso, a l'Àfrica. Ens trobem doncs en un simposi que busca parlar curiosament en un món de gran de que es busca lo macro, les coses de grans magnituds, grans concerts, grans festivals, grans obres de fins i tot patrimonis de la humanitat majestuosos. Aquí es vindrà a parlar de lo petit.
Sí, parlarem de més de lo macro o de lo micro?
De lo micro, de lo micro.
Sí.
Home, jo suposo que és important i teniu en compte de que si la UNESCO a última hora, doncs, com sembla, doncs, es decanta per poder declarar això com a patrimoni mundial, hi haurà fenya. És a dir, hi haurà uns compromisos que suposo que deu ser la lletra petita, de que la gent del territori haurà de complir i haurà d'estar, alerta. I això implicarà de que en revisions posteriors dels organismes de l'UNESCO doncs diguin si es pot continuar o no es pot continuar. Ens referim que doncs, és a dir, la tasca s'ha fet molt important, o sigui, la tasca que s'ha fet és molt important tant en quant s'ha pogut arribar amb aquest estat de poder declarar això com a patrimoni mundial, però la feina que queda és per a la gent del territori i en aquest cas doncs les obligacions que tenim tots els que estem al voltant i a dins, no?
Uh-huh. Bueno, el primer que el que hem de fer ara també és agafar bé el compromís de la Generalitat, que és molt important, perquè això és essencial, perquè sense no el compromís de la Generalitat no ho aprovaran, i llavors això és el que s'està, supons, bueno, per lo que les declaracions que he llegit de la Roser Bernet, que és el que s'està parlant, i que no és una cosa fàcil, ni logísticament parlant, ni jurídicament parlant, perquè com que és una cosa que no s'havia fet mai, una comarca sencera, bueno, però les perspectives semblen bones. I aquí la Generalitat s'ha de mullar, perquè suposo que a la Generalitat li interessa tindre un territori patrimoni de la humanitat dintre de casa.
Home,
clar, ha de tindre uns compromisos adquirits amb la UNESCO.
Sí, home, bueno, a més, se sobreentén de que si el projecte ha sigut ben vist per part de la UNESCO, dins d'aquest projecte hi ha la gestió, i evidentment la gestió doncs comporta un organigrama de treball de la gent i de compromís de la gent. Per tant, intuïm, no?, doncs de que això doncs està gairebé està tot muntat, de manera de que una vegada es posi en marxa, llavors doncs s'haurà de veure si realment s'ha de fer retocs o s'han de adequar les coses que s'han posat damunt del paper sobre la realitat del terreny. Però em sembla que, vamos, jo confio de que la cosa doncs està dominada, no?
Aviam, la pregunta, Jordi, si és que la saps, el juliol que se decidirà i és la decisió definitiva?
Sí, sí, és la UNESCO que diu la candidatura a Priorat Montsant Siurana passa a ser considerada patrimoni de la humanitat o no. Així de simple, així de dur, perquè tot i que des de parles amb diferents membres de prioritat i et diuen que la tasca més important és la que s'ha fet fins ara, o sigui, la decisió és una cosa que no depèn d'ells, però que tot el que s'ha fet ha estat molt important per la comarca, s'acabi sent sí o acabi sent no. Hi ha una tasca feta i un seguit de debats i un seguit de trobar-se que, vulguis o no, pot marcar el desenvolupament de la nostra comarca pel que fa a les relacions entre administracions, entre empresaris, entre gent del territori, que això no passa. Si no tens un objectiu com aquest, si s'assoleix, et diuen que perfecte, a continuar treballant, i si no s'aconsegueix, també bé, perquè ja s'haurà fet una tasca de repensar la comarca des de diferents àmbits, diferents aspectes, posant en relació sí, diferents sí. actors... que ja per si sol, i això ho hem de valorar, i suposo que al seu moment ja hi tornarem, passi el que passi, això té un valor que no es pot quantificar, que no aporta...
No es pot desaprofitar, és a dir, que s'estira endavant.
Aviam, jo sempre ho he dit, suposant que la UNESCO digués que no, la feina feta no està llançada a la brossa, perquè hem sortit publicats en mitjans de comunicació, sí, bueno, nacionals, internacionals...
No està llançada a la brossa si s'utilitza. Si es deixa en un calaix, llavors és una feina molt important.
Però és que, senyors, la gràcia és que no és una, feina... Sí que és tangible, perquè tenim tot el mega dossier, que jo em va fer molta gràcia a l'anterior Fira del Vi, que el tenien allí, el podies tocar, i és una cosa que vas parlant, que sí, 2.000 pàgines... Més que no és una qüestió tangible que puguis tocar, és... Tot el fet, totes les jornades fa més de 10 anys, les sí. jornades aquelles del Priorat al Teatre de l'Artesana, quan encara no teníem pèls blancs a la barba, etc, que dius, tota aquesta tasca que s'ha fet que no es pot veure, però que hi és, i que tant si és que sí com si és que no, suposo, des de fora jo crec que s'ha aconseguit, home, no em posaré a grandiloquent amb enfortir la comarca a nivell de les persones, dels priratins i priratines, però sí que ha servit per generar tot un debat que almenys ens ha permès mirar la cara als uns als altres i dir, vale, i ara què fem? Al 70 érem una de les comarques més deprimides de Catalunya, no només de la demarcació de Tarragona. Mm. Ara què fem? De problemes no continuen a venir iguals, perquè la despoblació rural la vivim al Priorat, se viu a altres zones, jo, les coses com siguin, però aquí és allò de jo em miro els meus problemes i aquest és un que tenim. De qüestions n'hi ha, però tota la tasca feta de debat, que en altres comarques jo tinc bastant clar i bastant assumit que no s'ha fet, no sé si perquè hi ha ciutats més grans o capitals més grans o perquè bueno, simplement no els ha sigut necessari, aquí sí.
Bueno, però això és el que et dic, és a dir, si es tira endavant això, la feina serà de coordinar-ho i de conservar-ho. I si en aquest cas doncs deneguen la petició aquesta, doncs aleshores hi haurà una feina feta de que si aquesta feina, és a dir, un seguit de coses, de relacions, del que vulguis, però si això no es continua i es deix, uh-huh. doncs no tindrà, vull dir, tindràs una informació uh-huh. al calaix que no et servirà de res. Per tant, crec que val la pena de que sigui sí o sigui no, doncs sigui per un cantó o sigui per un altre, doncs això es pugui tirar endavant. I, a més, si hi ha prioritats al davant que està portant la feina aquesta i tota la coordinació, doncs val la pena doncs, que tingui el suport, com deia el Miquel, de les institucions, que crec que si no és així, vull dir, no es pot tirar endavant aquesta feina o aquesta macrofeina perquè no és d'una entitat sola, sinó que és la representació d'una comarca.
Ho recordo, i no vull ser xafar guitarres ni, com diuen actualment, xafarrollos, però que ha costat molt que les administracions supracomarcals es mullessin i comencessin a veure el projecte com algo factible i important. D'acord?
Això és una de les
coses. Diu Diputació, ja li posa un amic cognom, ja es digui Diputació, es digui Generalitat de Catalunya. Sí, home, ha costat però, molt.
Però a part d'això, de la feina de la gent que ha anat al davant de l'entitat per poder arribar a la situació que s'ha arribat avui dia, si s'ha vist de bons ulls de les persones que han vingut a valorar i com aquell que diu, doncs a, bueno, doncs a veure la situació del país in situ, i em sembla que ha bastant guanyat.
El juliol t'ho dic.
Mm-hmm. Bueno, no fa pas molt que van vindre els inspectors, no? Els van portar dalt a la Figuera, que es veu...
Sí, i a més diu que van sortir contents, és a dir, que van veure que doncs, era una cosa, és a dir, que no era una cosa només damunt del paper, que tal, sinó
home,
doncs,
que la gent, per comprovar-ho.
O sigui, que es va poder comprovar que la gent doncs, estava amb la feina, i per tant això és importantíssim.
Però sempre t'estan preguntant, i ens va passar quan es va aprovar quan el Ministeri del Govern espanyol va aprovar presentar també la candidatura del Priorat al costat del Risco Caído de les Canàries, i es va posar damunt de la taula el tema de l'ens de gestió. Es va portar a la NOSCOC, que ho va acceptar, i la primera cosa que van començar a demanar, van dir, ens de gestió sobre el paper està molt bé, però tenim alguna cosa avançada? Hi ha algun ens real? És aquí on estem fallant i on està costant. La Rosa Bernat ho deia en les declaracions que explicava el Miquel, que podeu llegir a la pàgina web de Ràdio Falset, al radiofalset.cat. Estem parlant d'això, ens estan demanant un ens real i està costant molt, molt, pel que la informació que m'arriba a mi.
Que dius, bueno, home, per això s'està treballant ara amb la Generalitat, perquè a mi una de les coses que m'ha sapigut...
I la Diputació de Tarragona.
Sí. Una de les coses que a mi m'ha sapigut greu personalment, després de la feinada que he portat tot això, és que les administracions, començant per la Generalitat i acabant per la Diputació, no han estat el cas. Fins ara, últimament, que se'ls ha, diguem, forçat una mica la màquina...
Jo suposo que ha influït aquí una mica el tema de que doncs, bueno, doncs és una petició que es fa i que aleshores... doncs, econòmicament plausible, doncs potser no serà una gran inversió, tot al contrari, més aviat són obligacions de la gent que no pas una gran inversió, però que el futur d'això pot ser positiu. I, evidentment, avui dia... Doncs,
parlem del futur d'una comarca.
Sí, però ens referim que avui dia els polítics, la gent de classe política, que és la que doncs, en aquest cas doncs, determina pressupostos i tot, si no veu una cosa molt clara amb uns ingressos doncs, relativament importants, doncs jo suposo que ho deix passar, no? Aviam, va vindre aquí el vicepresident de la Generalitat al seu moment. I
presidents.
I presidents i tal. Nos referim que la cosa... doncs,
Puigdemont i Torra.
S'ha de veure, s'ha de veure en aquest cas, doncs, de que, doncs, bueno, doncs, de que una vegada, doncs, estigui provat, llavors dirà, ep, corre tots, vinga, que això ja està, i per tant...
Però després s'ha deixat
temps. Aquí, jo suposo que s'ha deixat dintre... temps més que res perquè es monti la cosa i una vegada la gent, doncs, estigui conscient de que és veritat i que va en sèrio la cosa, llavors potser sí que s'hi posaran.
Però clar, si sempre, coses, acabem, no? Si sempre acabem parlant de diners, malament, perquè... I l'orgull de tindre dintre de Catalunya un territori tan extens que sigui patrimoni de la humanitat, que no és...
Bueno,
clar, vull dir...
Sí.
Tarragona, bueno...
És molt intangible, això.
Mira, que Tarragona, a Tarragona hi ha hagut problemes,
coses,
eh?
Avui dia, bueno, les coses que no són tangibles són difícils.
Lo de Tarragona es podrien escriure un parell o tres de llibres,
sí,
respecte...
De conservació mateix.
La conservació, per començar.
Fatal.
Perquè...
Però bueno, que no té per què ser el nostre cas. Tarragona és Tarragona.
No, recordem que són històries diferents. El de Tarragona, sobretot, és el patrimoni històric.
Romà.
Hi ha uns, si em permeteu simplificar-ho molt, hi ha unes edificacions, hi ha unes ruïnes, hi ha unes restes que a vegades intenten fer, precisament aquesta setmana, un dia d'aquests vaig anar a Tarragona i passava pel costat d'una recreació d'unes grades a la part alta de Tarragona i una companya, professora de llatí, em comentava, diu, a veure, és una recreació, però jo m'agradaria saber si què s'ha encarregat per poder fer aquesta petita recreació d'unes grades del teatre.
Bueno, per això és el que et dic, és a dir, que una vegada fet i tirat, una vegada engegat l'aparell, com aquell que diu, llavors se veurà si se li ha de posar més gas, menys gas, o si li ha de posar més carburant o menys carburant. Jo seria positiu en aquest aspecte i, doncs, bueno, doncs, una vegada, imaginem-nos que es tira endavant això, doncs, i aleshores, doncs, tothom correm-hi a fer el que necessàriament és per poder fer la gestió, i es veurà, i en un any se veurà, és a dir, en un any de gestió veuràs que diran, escolta, doncs, deixem-ho estar perquè la cosa no funciona, i evident dependrà de la gent, que està al davant d'això, institucions públiques i privades, per poder-ho fer endavant.
El Jordi amb la cara que fa no ho veu gaire clar. Aquesta cara...
Bueno,
no,
tenim alguns coneixements més que nosaltres, potser, del tema.
No, són més coneixements, la informació que disposo és la mateixa que vosaltres. Tot semblava que anava molt bé fins a començaments d'aquest any, que des de la mateixa prioritat, primer... no davant del micro, sinó fora de micro, hi ha converses de tu a tu, comenten que hi ha aquesta dificultat a l'hora de posar en marxa la gestió, que totes les administracions i les parts són conscients de la importància i la necessitat d'aquest temps, perquè, repeteixo, des de l'UNESCO ja, una vegada t'accepten el dossier, una de les primeres coses que et diuen és aquest ens de gestió no el ve clar, és molt bonic sobre el paper, però cal transportar-lo, cal que existeixi, dotar-lo d'existència. Ja sé que sembla molt filosòfic, però és així.
No,
i fins que a meitats de febrer, i estic parlant de memòria i em puc equivocar en les dates, a meitats finals de febrer, des de prioritat ja ho parlen obertament. Jo recordo la Rosa Bernat, el programa del Planeta, de la Dolors Cellers, dient obertament, estem aquí, estem esperant que arribi el juliol, però el problema més important, l'atzucac més important que en aquests moments, repeteixo, estem parlant de meitats de febrer, no fa pas tant, és que ens costa dotar de vida l'ens de gestió perquè legislativament, i ara permeteu-me que faré una pinzellada d'opinió personal, ens està costant que les administracions es posin d'acord per posar en marxa l'ens de gestió. La lectura que jo faig pot ser errònia i és opinió personal, aquí deixa'm que em tregui un moment l'americana de moderador, és que des de les administracions superiors hi ha por a perdre quota de poder. Perquè si jo cedeixo l'ens de gestió, torno a dir el nom perquè quedi clar, gestió, ens de gestió, el que estic fent és donar un determinat poder a una determinada entitat, una administració no m'atreveixo, però sí que li dones, pots donar-li cert poder, cert marge d'acció.
Sí,
i això a les administracions,
sí, pensa,
per definició els hi fa por.
Sí, però pensa que darrere sempre hi ha persones.
Sí.
I el que interessa és buscar una persona o un grup de persones, perquè avui dia ja es va
que
en grup de persones,
ja hi són.
Que en principi això que són els que han fet que tot això fos realitat, doncs que a última hora això ho gestionin. I la cosa està clara, és a dir, amb un any, al cap de l'any, quan s'han de donar balanços i s'han de donar explicacions de les coses que s'han fet, si aquell personal no funciona, automàticament doncs, es canvia. Està molt clar això, democràticament és així.
Decidiran des del Priorat i no des de Tarragona o Barcelona. Més clar no t'ho puc dir.
Sí, no, és igual.
Una petita quota de poder.
Aviam, no, si a mi m'és igual que decideixin... No m'és igual que decideixin. És a dir, crec que han de decidir els que trepitgen la terra. Vull dir, això està claríssim, en tot, en tots els aspectes. M'entens? Que em diràs tu que això, doncs, segons com, no, com ara, per exemple, doncs... Doncs han dit que un... Tu et presentes per Barcelona, no? Vull dir, i no saps entès, és igual. Vull dir, no hi, amb això no, jo no hi entro, no, vull dir, no, no és aquesta la dinàmica que s'hauria de portar en tots els aspectes. Però en aquest cas, és a dir, si les persones que estan fent la gestió de Priorat, o sigui, de la comarca, de la gestió de l'ENS, ho fan bé, també fa que siguin d'aquí o siguin d'allà. Tu dius que això no es portarà des de Barcelona, bueno, però si Barcelona veu bé doncs, que això es funciona i que tira endavant, doncs, escolta, què més? A última hora són persones com en tot, eh? Sempre, és a dir, com els polítics també són persones, és la manera de fer de les persones.
Des de la Generalitat fa molts anys que sento la paraula territori, eh? Perquè el territori, bueno, però això és territori, i està bé sí. Que les administracions cedeixin certes coses a una part del territori, i a més jo no crec que cedint aquest en la gestió d'un patrimoni mundial sigui perdre cap quota de poder.
Jo el que veig és de que suposo que si és un ens, per tant hi haurà un organigrama, hi haurà un reglament d'ordre intern, un reglament estatutari, tal, que allí marcarà...
Junta, president.
Vale, per tant, allí marcarà de que doncs, al cap d'un temps, no dic un any, 30, 20, els que siguin, és a dir, al cap d'un temps s'ha de donar comptes, com més curts millor, és a dir, els temps com més curts millor, i aleshores doncs, aquesta mena de que entre tots haurem aprovat doncs, de normativa s'ha doncs, de complir, i està molt clar, és a dir, si al cap de la primera temporada doncs, la cosa no funciona, doncs s'ha de veure de qui és culpa de que no funcioni, esbrinau, corregiu i canviar o no canviar el que toqui. Vull dir, perquè, i és igual que sigui des d'aquí, com que sigui des de Tarragona, com de Barcelona, com de Brussel·les.
Però això perquè la gent del territori ho entengui, aquest ens, qui l'ha de crear? Primera pregunta, qui l'ha de crear? Qui ho ha de decidir? Primer la Generalitat?
Jo suposo que és una proposta que ha de ser proposta de junta directiva, perquè sapiguem o
sí,
entenguem l'assumpte.
Sí, però algú ha de provar.
De junta directiva, de que amb aquesta proposta que ells els demanaven, que des de l'UNESCO els demanaven molt concret la gestió directa, doncs, bueno, hem de posar fulano de tal amb el càrrec tal, fulano, sotano, menguano, tal, sí. No entens? Doncs, bueno, aquesta gent, doncs, i la gestió serà aquesta, i
crear una corporació.
L'organització que portaran i la manera de desenvolupar serà aquesta. Si això es presenta a l'UNESCO, és a dir, el patrimoni, i s'aprova, per tant, s'haurà de fer. L'història està, suposo, és el que diu
Jordi.
El Jordi, és de que qui manda més? És a dir, els partits, la Generalitat, les diputacions, els ajuntaments, bueno, tot és qüestió doncs, de sentar-se en una taula, com en tot, i decidir qui tira això endavant.
No, però quan tu dius una paraula en... Suposo que dintre de...
ENS és com una associació, com una
sí,
mena de
sí,
junta, com una mena d'entitat.
Amb una cosa així que serà patrimoni de la humanitat, suposo que amb aquest ENS deurà d'haver, obligatòriament, un representant de la Generalitat.
Bueno, només s'ha de suposar. Vull dir, no,
hi haurà d'haver un representant de la Diputació.
Aquesta part de la lliçó no me l'he estudiat.
Jo no he vist, tampoc.
No, això. És una suposició meva.
Bueno, però això és el que dius, que en principi tenen la pota coixa d'això.
Però i, algú per sap... Tant...
La pota coixa és que no s'arriba a un acord entre administracions per veure com ho han de muntar. O qui... Qui paga la festa?
Qui és el que... Doncs, aviam, si ja s'ha arribat fins aquí, és una mica absurd de que ara es digui, sí. Oh, i això qui ho paga, coi? Doncs les persones que estan al davant d'això i les institucions que han estat recolzant-ho són les que a última hora han de posar el menjar
bueno,
a taula, no?
T'hem de pensar aquí que també tenim una organització important que és el Consell Comarcal del Priorat, que està totalment d'acord. O hi ha... Totalment
d'acord. Bueno, suposo que deuen haver els partits que...
I els ajuntaments del Priorat, la majoria estan d'acord.
Sí, però darrere de les persones dels, partit, dels ajuntaments doncs hi ha els partits, i intueixo doncs, que els partits doncs, vagin doncs, a buscar una quota diferent de la que volen tindre.
O sigui, els ajuntaments que tenim aquí són ajuntaments petits, vull dir que no... Vaja, jo aquí no hi veig.
Sí, però, Miquel, perquè veguis com estan les coses, crec recordar que hi va haver... almenys un parell d'ajuntaments que a l'inici, quan des de la plataforma Prioritat es va començar a demanar el suport explícit dels consistoris, que hi va haver un parell, no em feu dir els noms perquè no els recordo, però crec que hi van haver un parell d'ajuntaments que primer van dir que no entraven en aquest joc de la candidatura o en aquesta proposta de la candidatura. I me'n vaig amb una qüestió més recent. Es va aprovar una moció del Consell Comarcal del Priorat respecte la... paralització o la no construcció del macroabocador de Riba-roja, i al Consell d'Alcaldes hi va haver dues abstencions d'una qüestió que sembla que és a la comarca veïna de la Ribera d'Ebre, però que tothom tenim més o menys clar que ens afecta, com ens afecta a l'abocador de Tivissa, ni que sigui a nivell visual o amb una qüestió més tangible, bueno, i que tothom però, pot veure del pas de camions per la Nacional.
Però tot això que dius, tu és normalíssim, però si de 23 ajuntaments que tenim n'hi ha dos que no volen, n'hi ha 21 que estan a favor, tu, és que això és un 90% o més, i si amb el macroabocador doncs se vota en contra perquè no vol que es faci, de 23 també n'hi ha dos que s'abstenen, doncs això per a mi és un èxit total. Doncs.
Democràticament són les majories les que executen les coses.
Però molt majories.
I molt majories.
Perquè de 23 per tant, doncs, que n'hi hagi dos...
S'ha d'acceptar, vull dir, malgrat sigui la majoria i democràticament sigui així.
Ojalà tot arreu de 23, dos diguéssim que no.
Per cert, ja que, sí, surt, sí. Ja que surt el tema, permetem-me que mogui el focus cap a la comarca veïna de la Ribera d'Ebre. Aquesta setmana hem conegut que s'ha paralitzat el projecte d'aquest macroabocador.
Sí.
Vosaltres ho llegiu de forma positiva, i ja està bé que s'hagi aturat la construcció d'un nou abocador de residus. Permetem-me que ho llegeixi el nom tècnic. Dipòsit de residus industrials no perillosos a la Ribera d'Ebre, i més concretament al municipi de Riba-roja.
Aviam, jo teòricament no conec el tema, però així a primeres, ja fa uns quants
dies... La idea
dies,
de macroabocador,
ja fa uns
del segon...
Que d'això, sí, perquè el de
ja
Tivissa...
Ja en tenim una Tivissa, eh?
Penseu que el de Tivissa vam començar per els quatre pobles tocant, i resulta que ara són no els quatre pobles tocant, sinó les quatre províncies tocant. O sis, o vet a saber, no ho sé, per les informacions,
sí, perquè de Barcelona arriba
per les
camions,
informacions
eh?
que he tingut, o per la poca informació que he tingut, bé, així. Aleshores, és a dir, un macroabocador vol dir que ja no és dels quatre dels que estan al voltant, sinó doncs, de que aquí suposo que pensen portar coses
de tot Catalunya,
doncs, d'altres llocs, malgrat diguin que no sigui doncs, perillós, no? Però bé, tots sabem de que la terra doncs, té aigua, i l'aigua es contamina, i malgrat no sigui perillós, doncs, l'aigua de la part de Tivissa doncs, sembla que no és massa legal referent a les capes freàtiques que estaven, o al seu moment, doncs, l'abocador aquest. Jo, en principi, ja et dic que, és a dir, no tinc massa informació referent al tema, és la que he pogut sentir pels mitjans de comunicació, i inclús avui, no sé si era per Ràdio Falset, que feien una entrevista...
El programa Planeta.
Sí,
de
amb això.
I
han dit de que, doncs, bueno, a part d'això, bueno, hi ha altres situacions doncs, de què faran, de que això s'hagi de replantejar, i que aquest replanteig doncs, impliqui bueno, doncs, una revisió del sistema, i una revisió del projecte, i una revisió de gairebé tots els alcaldes, menys un, que sembla ser que era el de Riba-roja, que és l'únic que estava a favor, que és normal, no? Vull dir que per les prestacions segurament doncs, de que li fan, doncs, de que en certa manera doncs, no té massa importància el que hi faran, no? Per ell. Crec que doncs, si s'han fet els estudis i s'han fet tot i s'ha preguntat i s'han fet i s'han assabentat del terreny i tot el que es farà, bueno, sapiguent-ho, llavors podríem donar una opinió molt més clara. Ara, així de primeres, no és massa aconsellable, i més en una comarca, evidentment, doncs de que no solament hi ha això, sinó que hi ha altres abocadors més tòxics.
Ara hi anirem.
Productors més tòxics.
Ara hi anirem, que penso que ja sé per on vas. No, ja te veig vindre i, no, i tinc una notícia jo, per afegir això.
La base d'això és que això ja fa gràcia d'entrada. Els residus industrials no perillosos. Això ja és graciós. Però clar,
rebuig, la facció rebuig.
Sí, la gent del territori arriba un moment que diu, collons, Catalunya deu fer baixada perquè tot fa cap al sud de Catalunya. Doncs, esclar, és que encara que te demostrin que no és perillós, tu dius, bueno, no hi ha res més a Catalunya per fer un macroabocador,
bueno,
que tot ha de fer cap aquí,
hi ha un plantejament que ells...
Les enrabiades que m'ha agafat per paralitzar...
Sí, sí, això és evident.
Coses de...
Però hi ha un raonament que et posen damunt de la taula, que és se busquen les zones que no estan tan poblades com...
N'hi ha moltes, eh?
Com les altres.
N'hi ha moltes, eh? Cap a Lleida te'n trobaré els que vulguis, eh?
Sí, suposo que hi ha, doncs, les condicions dels terrenys més favorables... Jo suposo que d'excusa per poder instal·lar-ho la trobaran.
És el número de vots que hi ha cada
posta. La trobaran i d'allò. La història està de que, doncs, escolta, és a dir, no ho sé, jo el que veig és de que l'experiència que hem tingut aquí, referent a l'abocador de Tivissa, que en principi era pels quatre de turno del costat, doncs ara s'ha transformat en una cosa... Doncs, de que
en un macroabocador.
No són quatre, sinó que són 8 o 12 o no sé quants, no? I que aleshores, doncs, bueno, baix papers, perquè no coneixem els papers, doncs, teòricament, només són de la zona d'aquí, no? És complicat. De totes maneres, bueno, ja ho dic, és a dir, si l'han paralitzat, suposo jo, doncs, per causes de força major que han arribat...
No,
doncs,
perquè diu que s'han modificat les lleis de l'aigua i que tot això, doncs, no es pot fer...
Bueno, ens ha caducat els permisos i coses d'aquestes, sí, bueno, que ja està bé.
Ja ho intentarà tornar
ja
a ficar en marxa,
bueno, doncs, si hem de tornar a demanar permisos amb noves tecnologies, com avui dia hi ha, doncs, per mirar d'instal·lar això, doncs suposo que, doncs, això és beneficiós, és a dir, perquè això fa 10 anys que em penso que estava demanat o
sí,
no sé quants anys.
Sí, fa molt temps. I curiosament, a mi el que m'ha fet més gràcia de tota la circumstància actual és el fet que la Che, que aquells que més o menys hagin tingut contacte o informació de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, una entitat que a mi fins i tot, més d'una persona i més de dos, especialment a la Ribera d'Ebre, m'han titllat d'herència franquista directament,
sí.
En aquest cas, ahí, home, no diré actuat amb celeritat, però no he tingut cap problema a dir, perdona, això està caducat. M'ha fet certa gràcia.
Sí.
Bueno, suposo que, doncs... A veure, amb la lectura també pot ser dir espavileus o tornar a demanar papers per poder-ho fer, vull dir...
Sí, sí, però
abans de tirar endavant i abans de que no us caigui el que sigui, vull dir... A veure, i aquí hi ha una cosa una mica important. Si gairebé el 99% d'implicats estan en contra i només hi ha una part molt petita que està a favor, tot i siguent, sembla ser, doncs, l'alcalde de Riba-roja, doncs, bueno, s'ha de valorar i a veure bé amb quines condicions hi han en un lloc i a l'altre i veure-ho. Bueno, de totes maneres, pensa una cosa, és a dir, al Priorat gairebé no hi ha cap molí.
Bueno.
Tots són al costat.
Jo...
Home, ne tenim el de la Serra de l'Argentera és Priorat, eh?
Però...
No, estan al costat. És a dir, jo el que ara dic i ara comento, i per cert, un dia... amb una visita que vam fer aquí dalt al Museu de Falset, que va vindre un grup de personal, doncs va sortir el tema, comentant-ho, no? Des de dalt que veies tot això dels molins, i va dir, digue-m'ho a mi, que jo vaig gestionar tota la història. Bé, vos referim de què, és a dir, el Priorat, en aquest cas, doncs, no té molins, no, ara no dic ni a favor ni en contra, però resulta que, doncs, és a dir, que tots els voltants... està tot voltat de molins.
Home, la Terra Alta mateix, que els veiem des de casa.
Clar, m'ho referim que la gestió, no sé si al seu moment la gestió és dir no ho vull i per tant no vull saber res i llavors resulta que transporten a la porta de casa, o de dir no ho vull, però doncs bueno, gestionem-ho, mirem de buscar solucions. Això és el que estic comentant.
Recordo que el tema dels molins a la nostra comarca, el que es plantejava fa uns 20 anys aproximadament, era el fet de que s'instal·lessin a la Serra de Montsant.
Sí.
Ho
vaig viure molt de prop, jo, això.
Poca broma, que no estem parlant de dir no, aquí al Tocao... No, estem parlant de que literalment es volien instal·lar a la Serra de Montsant.
A la Serra Major. I vam aconseguir, hi va haver unes protestes unànimes, sí, junt amb la guixera que es volia fer marxar, va coincidir les dues coses, i vam aconseguir per part llavors del president Pujol de que el Montsant fos un parc natural.
Bueno, si us sembla, tenim més qüestions damunt de la taula. Abans ha sortit el tema, volíem comentar el tema de Riba-roja i això, i aquesta setmana a l'Ara, més enllà d'un titular que m'ha sobtat molt i que acabo de veure, que és el titular que diu proposta de pau a la guerra entre el Baix Camp i el Priorat, tots sabem del tema del pantà de Sorana a Riu de Canyes. A mi ara sí el que volia treure de la qüestió, que és un altre titular d'aquest rotatiu de la pàgina web, que diu que l'energia nuclear continuarà a Catalunya fins al 2035. Ho diem perquè ara, crec que en breu, toca renovar la vida útil de les centrals. La Generalitat volia que fos el 2027 i sembla que la voluntat del govern espanyol és que no sigui fins al 2035. Estem parlant de que les centrals nuclears, els grups d'Ascó 1 i Ascó 2, tindran ja uns prop dels 60 anys.
Sí, sí.
Com ho veieu? Com us quedeu?
Bueno, lo que hem dit sempre, aquí el que mana són les multinacionals, això està claríssim. El govern espanyol està de pie juntillas amb les multinacionals, no el govern, tot, la majoria dels governs europeus. Perquè si, és que, a més, tu ho has anat bé al llarg dels anys, quan se fan a nuclear diuen 30 anys. Llavors la prorroguen 10 anys més, llavors la tornen a prorrogar, com les autopistes, és el mateix cas. Mentre allí hi hagi suc, si és més o menys perillós no se té en compte. Home, se té en compte, no? Però jo això de les nuclears ja passa de castany oscuro. Tu. Ara també van publicar que les autopistes entre uns anys seran gratuïtes, ja ho veurem. Perquè quantes vegades s'han prorrogat ja. Oh, perquè hi ha gastos excessius i tal i qual, això no se pot fer càrrec al govern, patapim, patapum, i sempre arribem amb el mateix. Quan hi ha multinacionals pel mig, sempre, sempre, i als tribunals igual, acaben guanyant ells.
Hi ha dos temes importants aquí. Un és el tema de la conservació i de l'estat físic de la mateixa central, no?
Home, 60 anys, Déu-n'hi-do,
60 anys, però bueno, pot estar, és a dir, a lo millor amb 40 pot estar fet un bròquil, o a lo millor sí, amb 120 doncs pot estar doncs a les màximes.
Però quan les fan no diuen 20 anys útils.
Sí, no, per això és el que dic, és a dir, dos temes.
No es compleixen mai.
Un és el tema aquest de com està l'edifici en si i bueno, doncs que no hi hagi perill ni que doncs que pugui funcionar doncs amb el 100%, no? I l'altre tema és el tema econòmic, és a dir, damunt de la taula, si preval doncs, de que l'energia, en aquest cas, d'Escó o de Vandellòs al seu moment, doncs, ha de funcionar al 100%, doncs, bueno, damunt de la taula, doncs, o això o una altra cosa, i si no hi ha una altra cosa, per tant, continua sent això.
A Vandellòs encara funciona una, central.
Per tant, és el que dic, és a dir, 30 anys més, bueno, i si entra un altre govern que veu que doncs, la cosa funciona i a la millor doncs, canvien les estructures i són més potents i són més maques i no sé què, doncs n'hi posaran 40 més. La història està de que al territori hi ha massa taques, com aquell que diu, doncs, contaminants, per entendre'ns, no? Mm. I que doncs, bueno, doncs, aquí no es tracta de que si duri més o duri menys, se tracta de veure doncs, de poder treure doncs, aquestes tanques contaminants. Com més aviat millor, vull dir. No em serveix l'excusa de dir, oh, és que ara doncs, ho faran 30 anys més perquè resulta que no sé què, perquè l'han posat més modern. Vull dir, el tema és més de profunditat que no pas de superficialitat. Però bueno, vull dir, si el govern de turno humana, doncs sí, ho tenim clar.
Sí, sí, només cal que veguis que les fugues, han hagut fugues importants i s'han amagat. S'han amagat
importants
a l'opinió pública.
Importants o no tan importants?
Bueno, quan s'han descobert van dir que no eren importants, però quan s'han descobert?
I quan bueno, es van fer una sèrie de plans. I pensa que es van fer una sèrie de plans d'evacuació i s'han quedat a mitges aquests plans perquè doncs s'ha fet lo mínim per dir doncs de que sí s'ha fet però no s'ha acabat de fer lo realment que toca. En fi, vull dir doncs bueno,
per mi és una vergonya això, tu.
Puguem continuar bé, no? Ja està.
Lo que diem del sud del país, tot fa cap aquí baix. I a Vandellòs també porta el mateix camí.
haurem d'estar molt pendents d'aquestes decisions que, com hem dit més d'una vegada en aquesta tertúlia, i no sé si fins i tot en alguna tertúlia del carrer de l'Era, és el tema de que passi el que passi a les centrals nuclears d'Ascó i Ascó 2, tindrà repercussió a la nostra comarca. Això suposo que tots ho tenim clar i assumit.
Sí, sí.
Que es notarà especialment a la Ribera d'Ebre, per descomptat.
Però la Ribera d'Ebre això ho saben també, que això té un termini. Del moment que es va fer saben que això té un termini.
És curiós, Miquel, perquè...
Bueno, però la qüestió econòmica continua xupant, vull dir...
Sí, però és allò de que si saps que hi haurà un moment...
No hi ha hagut massa.
Si saps que hi haurà un moment que això es tancarà, tant si va bé com si no va tan bé, perquè té data de caducitat. Jo no... Sí que he vist alguns esforços per potenciar altres sectors i altres tipus d'activitats, però en ferm no s'hi han posat mai.
No.
I han rebut ajudes de la Generalitat, recordo el Ribera Activa i altres projectes que volien incentivar aquestes altres activitats no al voltant, sinó...
Bueno, ja s'han degut justificar els diners i ja està.
Sí, sí, no, i si em permeteu l'expressió, ja sé que és molt, molt simple, però de coses se n'han fet. Uh-huh. La qüestió és que ara és allò de que ja veus que ja veus el rellotge, fins ara no s'estava veient i bueno, ja arribarà la data, és allò que no mires, però ara ja se sap, ja sigui la de la Generalitat del 2027 o el 2035, no és un horitzó a llarg termini, no estem parlant d'un horitzó a mig.
Mira, ha de ser més consciència personal que no pas consciència política. Consciència política són jo estic 4 anys, per tant en els 4 anys això no em toca, per tant ni penso. La consciència personal és un tema de que jo puc estar 4 anys i miro de buscar alguna solució o alguna alternativa perquè d'aquí un temps, encara que jo no estigui aquí, doncs bueno, s'hagi pogut... Jo estic parlant com a grup o com a institució, m'entens? Doncs això es pugui tindre una solució. Si no es té aquesta segona visió i es té la primera, que una vegada he passat jo, per tant, ja no em tocarà, per tant, malament anem. Això com en tot, eh?
Uh-huh. Bueno, veurem quines decisions s'acaben prenent al respecte. M'agradaria treure una mica el focus de la nostra comarca. Abans, però, Anton, t'haig de fer un petit atracament. La setmana passada parlàvem...
Bueno, aquesta... armada?
No, a història armada seria.
Història armada. Margalef.
Margalef. La setmana passada vam parlar d'aquesta troballa que es va fer fa més de 10 anys, però fins ara s'ha anat verificant que realment fos del Paleolític, 14.000 anys. Una valoració que de com a president del centre...
És més antic que les nuclears, això, eh?
Bastant, bastant més antic, sí. I molt més important, potser, almenys pel que fa a la història de la comarca.
El Margalef ja fa uns quants anys que s'hi estan fent excavacions i el doctor Joan Maria Fullola, que és el que suposa que deu portar la situació ara, doncs ja van trobar un còdol pintat al seu moment, o sigui, s'han anat trobant algunes coses. Jo, home, no em va sorprendre perquè doncs, ja s'havien trobat algunes coses, tenia notícia que s'havien trobat algunes coses, el que doncs, bueno, doncs, suposa que en les noves tecnologies doncs, s'ha pogut veure doncs, de que aquest és aquest còdol que sembla que ha sortit pintat amb aquestes amb aquesta mena de grafitis.
Figures humanes, una grulla mare, una grulla més petita.
Doncs, bueno, això pensa que és com si ara tinguessis una biblioteca del segle XII, no? És a dir, és una font d'informació impressionant de fa 14-15.000 anys. I aleshores, doncs, això potser podíem lligar una mica doncs, en les pintures que fa uns quants anys doncs, se van trobar a Capçanes, podíem lligar una mica de que en Salvador Vilaseca, abans de la guerra, a principis de... Bueno, ara aviat farà 100 anys, doncs es va trobar la plaqueta cèlebre de Sant Gregori,
la
cèrbola gravada. Per tant, això implica de que tota aquesta zona d'aquí, doncs encara, esperem, creiem, doncs de que hi ha una sèrie de coses amagades, de que van sortint i que doncs, poden donar un profit per conèixer doncs, el territori de fa uns quants mil d'anys, no? I naturalment doncs, això també enriqueix el que estàvem parlant al principi de la candidatura de l'UNESCO, de que doncs, no és una terra de que s'ha poblat recentment, sinó doncs, de que la història aquí ja ve de lluny. Que de... Crec que és una bona, és
aquest,
una bona
aquest,
troballa.
Aquesta troballa, jo he llegit el doctor aquest que acabes de demanar tu,
Fullola.
L'anomena com una obra d'art del paleolític.
Sí, no, aviam, una obra d'art, ho hem d'entendre en context, ho hem d'entendre en context, és a dir, amb aquesta part d'aquí, això és igual com, per exemple, doncs, bueno, tens la cova de l'Arbonès, que si visiteu el Museu de Falset doncs veureu les restes allí de la cova, que han tres dents de collar que són únics en tota Europa, en principi. O sigui, tres dents de collar que només s'han trobat aquests tres dents amb aquest jaciment o amb aquest d'això de la cova de l'Arbonès. Per tant, en aquest cas és el mateix i s'ha d'entendre en contextualització això. De manera de que fins que no surti un altre palet de riu, un còdol d'aquests pintats amb unes característiques en un altre lloc diferents o similars amb aquestes, per tant, serà l'únic, no? I en aquest cas, doncs, per l'època i per totes les condicions, per això doncs, té la certa importància, com al seu moment va tindre la certa importància la plaqueta de Sant Gregori, o el que us comento de finals dels anys 70, doncs, o els anys 60, quan se va fer les excavacions de les dents aquestes de collar de la Copa dels Bonins.
Això de les dents no ho recordava.
Sí, bueno, doncs curiós. Ho pots recordar perfectament anant a visitar el museu. El recent obert Museu de Falset, que en aquest cas doncs, és Museu de Castell, en el qual doncs, hi ha les restes de l'antic Museu de Falset i Comarca, creat l'any 64.
Més proper a la història és el que ha passat aquesta setmana. Sé que seguiu amb cert interès tot el procés judicial contra els presos polítics. Aquesta setmana hi ha hagut, o el protagonisme ha estat pels diferents agents del cos de la Guàrdia Civil, que han fet declaració respecte al que va passar a la Conselleria d'Economia, els fets del crec que és el 20 de setembre. I m'agradaria veure com ho heu vist, si us ha semblat el relat que han explicat.
Home, el relat...
Sona coherent.
El relat era el mateix per tots, sobretot, perquè això ja estaven... Sobretot, el judici heu de dir tots el mateix. Cares d'odi, una ratonera... una violència inusitada, perquè tots van dir aquestes paraules un munt de vegades, Jordi, no em facis aquesta cara d'odi. És que, vull dir, clar, en un tribunal dir, havia un senyor major que me mirava con una cara d'odi, bueno, escolta tu, quan un tio li ve un inspector d'Hisenda al seu negoci també li fot cara d'odi, ja no fotem, vull dir, com si la cara d'odi fos una cosa que estigués contextualitzada i a més estigués castigada per la llei. A mi em van semblar molt, molt patètics. I que arribaven allí a les escoles i que es van trobar amb una violència inusitada i quan els advocats de la defensa se pregunten i això què era? Diu, estaven sentats a terra amb els braços agafats. Diu, això? O una lluvia de botelles. Diu, què és una lluvia de botelles? Diu, caieron dos o tres. Clar, vull dir... I llavors la fiscal anant llegint els llavis i anant... el que et dic jo és el que has dit tu. O sigui... Anaven ja... ells que ens acusen de doctrinament, aquests van rebre un curset i els van dir veniu tots alhora aquí que us direm el que heu de dir. A mi m'ha semblat molt, molt vergonyós perquè a preguntes de la defensa és que molts no sabien ni el que dir, eh? Semblava que no fossin allí. No, és que jo esto no lo vi, lo vi un no companyero. Però tu estàs dient. Tu estàs dient que hi havia violència però tu eres fora i no vas veure. Ah, me lo dijo un companyero. Bueno, clar, aquestes coses... I el que me sap molt greu és que com que no poden desautoritzar perquè està prohibit les imatges, clar, el bonic d'un testimoni és demostrar que està fent un fals testimoni o està mentint. Això és el bo, però com que no pots demostrar perquè no et deixen veure els vídeos que rebatrien el que està dient aquella persona, doncs clar, el que prevaleix és el que diu aquella.
Tècnicament, Miquel, als vídeos hi haurà una sessió de vídeo, o almenys això és el que he entès, però veient a
sí, tu,
si aneu al diari ara, veureu ja la periodista
Montse... Tu també
Montse,
fas de marxena, ara.
La periodista Montse Riar ho explica, diu, no es poden veure mentre es celebren els interrogatoris, perquè segons el tribunal faria més, alentiria les sessions, les faria o les allargaria a nivell temporal, però si les passes ni que facis una sessió completa, perd context poder sentir el testimoni i veure el vídeo. Escolta, que és el que defensa el Miquel.
Si s'ha d'allargar més el judici, que s'allargui, però contradius testimonis fa que siguis culpable o innocent, eh? Mm-hmm. Bueno, de què va aquest judici?
No, d'aquesta qüestió jo entenc que...
El judici va de demostrar que són culpables o innocents.
Jo entenc
demostrar...
que torna, el sistema es basa en que s'ha de demostrar la culpabilitat i el principi d'innocència, almenys a l'estat de dret espanyol, i el que s'ha de demostrar
i
és
si
la culpabilitat.
I si ara passen 300 testimonis i tots diuen la seva i ningú es pot contrarrestar, d'aquí dos mesos que veuran els vídeos, qui se n'en recordarà del que va dir aquell, del que va dir aquell altre? Sí que tot això està anotat. I això no els costarà anar a feina després d'anar corrobant a veure amb aquell que va dir amb aquest vídeo. És, que...
és de decisió i competència jo... del
és,
president
és
de sala, crec.
És el moment instantani, tu. Als Estats Units la defensa, per exemple, pot actuar com vulgui, sempre que es basi amb lo relat del que explica el testimoni. Tu, als Estats Units, el testimoni el pots tombar quan vulguis. Però clar, sobre el que està dient, no?
Jo que veig...
Perquè no hi havia ganivet aquell dia, perquè... I l'abogat defensor pot sortir i dir, i aquest ganivet de qui és, doncs? Per exemple, no? Aquí això no ho podem fer.
Jo que veig és que hi ha dues coses importants. Una és de que es pugui retransmetre i ho pugui veure tothom, que vulgui, evidentment. Mm-hmm. Perquè una cosa és de que ho veu una persona i baix l'actitud o el parer d'aquella persona pot veure l'actitud d'uns i els altres, i l'altra és que ho vegi molta gent, per tant són moltes actituds diferents les que veurà una manera d'explicar i l'altra. Per tant, això és important, que és, com a mínim que es pugui veure, que no ho vulgui veure, que no ho vegi, però com a mínim que es pugui veure, és a dir, que sigui públic. I la segona, doncs jo crec que hem d'esperar que s'acabi el conte. És a dir, s'ha començat un conte i, per tant, qui dirigeix el conte és el tribunal i el qui marca és el tribunal. Personalment, crec que hi ha coses, tot i no siguent ni tinguent absolutament cap coneixement jurídic, veig de que amb 2-3 segons de comparar el vídeo amb les explicacions que s'estan donant al moment, ells s'estalviarien de veure acabat una altra vegada tots els vídeos. Per tant,
exacte,
adelantarien feina i n'estalviarien, inclús amb ells mateixos.
Això és el que dic jo.
M'entens? Però, bueno, doncs allí mana un i aleshores doncs, tots els altres doncs, han de callar perquè sembla ser doncs, el que diu el president doncs, va a missa i que no sé la directiva...
Perdona que talli, però pots contradir al moment amb un testimoni,
sí.
Farà que els testimonis que vinguin al darrere s'ho pensin molt, abans de dir el que han de dir.
Bueno, no s'ho poden pensar els testimonis, eh? Estan baix jurament i, per tant...
No. Anda que no n'han dit de mentides.
Bueno, això ja ho sabem. Ja ho sabem perquè els qui teòricament han viscut això de primera línia, doncs veus que, escolta, però que no ho vas veure, que tu no hi eres aquí, sinó que estaves allà, no? Això ja estic d'acord. Però el problema és de que, suposo que la normativa del tribunal doncs, diu això, de que si
no
president...
diu això. La normativa s'ha variat per fer aquest
Però si el president en aquest cas diu blanc, ha de ser tot blanc i ningú pot dir negre. Intueixo que això deu estar aprovat a la normativa d'en ells. I si no ho està, per tant, està incomplint. Ell, com a president,
el primer
de tots. Els que han pogut viure o veure alguna cosa d'aquestes més que no pas la resta de gent de l'estat espanyol, doncs veu això. I els que teòricament sembla ser que ho veuen per primera vegada s'esgarrapen i diuen com pot ser que això sigui veritat. Perquè la major part d'imatges, tant si surten allí com les que van sortir el dia 1 d'octubre, evidentment aquestes imatges no les he vist ni un 10% de resta de població.
Bueno, veig que el tema els abranda a tots dos. Lamento comunicar-los que se'ns ha acabat el nostre temps, tot i que hem començat una miqueta tard. Hem pogut començar a la nostra comarca, però hem acabat anant a veure què està passant en el cas, en el judici dels presos polítics. No hem pogut ni parlar del tema dels llaços i les pancartes. El que sí que queda clar és que tot apunta que el judici... hi hauran com era allò, s'acabarà de cara al final d'estiu i que la sentència estarà a la tardor vinent o alguna cosa així. Ja anirem acabant de puntualitzar aquestes dates, perdó, que es comencen a conèixer i que apunten, doncs, que encara tindrem força temps per parlar d'aquest procés judicial. Nosaltres acabem aquí. Gràcies, Miquel, gràcies, Anton.
Sempre
profitosa la xerrada dels barbuts i o del carrer de l'Era, i també, com no, agrair-li al Núria Cots, que ha estat al control tècnic i ha fet possible que aquesta tertúlia, que aquesta conversa a tres bandes arribés a casa vostra. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent amb una nova Hora del Vermut, aquí a la sintonia de Ràdio Falset. Que passeu un bon cap de setmana i la setmana que ve hi tornem. Adeu.
Adeu-siau.